canviar el xip, no? Perquè vegin que encara que sigui una substància legal és igual, no, de dolenta que altres substàncies que no són legals, estem parlant de drogues, doncs és difícil.
Amb la finalitat de sensibilitzar sobre el consum d'alcohol a l'adolescència, l'Espai Jove de Can Arús acull l'exposició itinerant Dona la volta a l'alcohol. La mostra promou la reflexió crítica sobre els riscos associats al seu consum en aquesta franja d'edat. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquesta mostra que el Servei de Salut de l'Ajuntament porta a la ciutat i que es pot visitar aquests dies, com dèiem, a l'Espai Jove de Can Arús. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. La Biblioteca Humana de l'Hospitalet ha celebrat aquest cap de setmana la seva tercera edició, una iniciativa comunitària que convida a llegir persones en lloc de llibres i a descobrir històries que transformen la mirada.
La comunidad de Biblioteca Humana cada vez crece más con diferentes perfiles que son los que participan, bibliotecarios, libros, voluntarios.
El pròxim divendres arriba a l'Hospitalet una nova edició del BAIF, el festival que uneix cultura digital, música i noves experiències immersives.
La cultura digital és com un concepte bastant abstracte i ambigu. Llavors nosaltres el que hem volgut és definir 6 seccions, que és en les que centrem tots els projectes que venen al festival.
I en esports ens centrarem en l'Hospi, que consolida la seva millora després de la victòria aquest cap de setmana al camp del Manresa per 0-3. Amb aquest triomf, els riberencs se situen en segona posició i a només un punt de la primera que ocupa el Badalona. L'Espai Jove de Can Arús acull l'exposició itinerant Dona la volta a l'alcohol per sensibilitzar sobre el seu consum a l'adolescència, tot plegat amb l'objectiu d'informar sobre les conseqüències del consum d'alcohol en aquesta franja d'edat, reforçar també la decisió de no consumir-ne i retardar-ne l'edat d'inici, contribuint així a reduir els riscos associats.
En el marc de la campanya de prevenció de consum d'alcohol, el Servei de Salut de l'Ajuntament porta a la ciutat l'exposició itinerant Dona la volta a l'alcohol, una iniciativa de la Diputació de Barcelona que promou la reflexió crítica sobre els riscos associats al consum d'alcohol en l'adolescència. Els principals objectius de l'exposició són informar sobre les conseqüències del consum d'alcohol en l'adolescència, reforçar la decisió de no consumir-ne i retardar-ne l'edat d'inici.
Qualsevol persona, ja sigui jove o major d'edat, si beu alcohol en molta quantitat en un temps molt petit, doncs pot tenir un coma etílic, inclús la mort, no? Llavors, altres problemes associats a l'alcohol, doncs, ja sigui doncs, fer mal el fetge, diferents òrgans...
Entre les raons que afavoreix l'inici i el manteniment del consum d'alcohol entre els adolescents, destaquen la baixa percepció de risc que hi ha entorn a aquest hàbit i el fàcil accés que té a aquesta substància.
Molts dels joves pensen que al ser una substància que és legal i que tothom, o quasi tothom, no? Molta gent ho pren, doncs és, ja automàticament es pensa que és bo, no? Llavors, clar, encara per això canviar el xip, no? Perquè vegin que encara que sigui una substància legal és igual, no? De dolenta que altres substàncies que no són legals, estem parlant de drogues, doncs és difícil.
Encara que les dades més recents apunten a una lleugera tendència a la baixa del consum, la ingesta d'alcohol entre joves continua sent un seriós problema de salut pública respecte al qual queda molt per fer.
Aquest cap de setmana, la Biblioteca La Bòbila ha acollit la tercera edició de la Biblioteca Humana de l'Hospitalet, una iniciativa per compartir experiències vitals i desmuntar prejudicis.
La Biblioteca Humana de l'Hospitalet ha tornat a desplegar el seu catàleg de llibres humans en la seva tercera edició, celebrada aquest dissabte a la Biblioteca La Bòbila. La iniciativa, nascuda a Dinamarca l'any 2000, pretén donar a conèixer experiències personals de primera mà i desmuntar idees preconcebudes sobre una àmplia gamma de temàtiques. Enguany, la Biblioteca Humana ha sumat prop de 15 noves històries a les quals encara es repeteixen, amb incorporacions relacionades amb la diversitat funcional i cognitiva o el llibre de la hipersensibilitat, coincidint amb la Setmana de la Sostenibilitat de l'Hospitalet.
La comunidad de Biblioteca Humana cada vez crece más con diferentes perfiles que son los que participan, bibliotecarios, libros, voluntarios, hay diferentes personas de diferentes espacios, de entidades, de ciudadanía, de servicios municipales que vienen, ¿no?, un día como hoy a participar y a formar parte de la comunidad de Biblioteca Humana y que cada vez también hay más personas que piensan en clave de poder participar y ofrecer, compartir historias de vida.
Per a la participació a la Biblioteca Humana cal una formació específica, tant als llibres com a les persones lectores, així com seguir una sèrie de normes i pautes donades des de la iniciativa original Human Library. El procediment consisteix en un quart d'hora de xerrada del llibre, seguida d'un diàleg obert als oients, que seran assignats de manera aleatòria. Totes les preguntes estan permeses, però cap té obligació de ser contestada. Els llibres, en acabar, han de ser retornats en les mateixes condicions en què es van agafar.
Un esdeveniment absolutament comunitari. O sigui, nosaltres el que fem és localitzar o parlar amb totes les entitats i serveis de territori i aquests serveis i entitats que són essencials en el projecte localitzen, fan com d'antenes i localitzen possibles llibres humans dintre dels seus usuaris, usuàries o bueno, de la gent que coneixen. I aleshores ens proposen aquests llibres i nosaltres el que fem és, conjuntament amb les entitats, xerrar amb ells i veure si realment els ve de gust i són candidats per fer-ho.
Els resultats de la Biblioteca Humana són reveladors, atorgant un espai terapèutic i de visibilitat als relats i assegurant un 80% de canvi de percepció en els oients, segons les enquestes realitzades en acabar la lectura. En definitiva, que la lectura humana transmeti tants coneixements com la física.
L'associació Stop Degradació Coll Blanc de Torrassa s'ha presentat davant del veïnat amb un acte festiu i reivindicatiu. L'entitat, que va començar a funcionar fa uns mesos, va instal·lar el passat divendres parades informatives per donar-se a conèixer i sumar nous socis. També es va celebrar una cercavila i es va llegir un manifest amb les reclamacions de l'associació. Asseguren que en els darrers anys Coll Blanc de Torrassa s'ha convertit en un districte que està brut, incívic i insegur, amb botellots, sorolls i robatoris. També reclamen més equipaments sanitaris i educatius, zones verdes i fer front als problemes d'accés a l'habitatge. Amb tot, demanen solucions immediates perquè, diuen, no poden esperar més.
Els últims anys ha augmentat sobretot el tema d'incivisme, el tema de brutícia, tema d'inseguretat. Estem reclamant contínuament una policia de proximitat perquè podem tenir la seguretat i la tranquil·litat de poder anar pel carrer i no tenir la por de que puguem tenir algun problema, algun robatori, perquè tenim por. Que troben una solució immediata, no una solució a llarg o mig termini, perquè nosaltres volem solucions ja, no volem solucions del Samuntà, volem solucions al nostre barri, com la Torrassa.
Qui també demana més mesures per lluitar contra la inseguretat i l'incivisme és el grup de veïnes i veïns de l'Hospitalet i Esplugues, que va organitzar la nombrosa manifestació de l'1 d'octubre amb aquest objectiu. Aquest cop s'han manifestat a Barcelona. Va ser el diumenge ahir, al migdia, juntament amb entitats veïnals de la Zona Franca, el Raval o la Barceloneta, entre d'altres barris de la capital catalana. Sota el lema Units per la Dignitat i la Seguretat, van fer una crida a la plaça Sant Jaume per exigir més presència policial i millorar els barris.
Nuestros parques, que deberían ser espacios de vida y comunidad, están abandonados, rotos, convertidos en zonas que no invitan a quedarse. Y luego, que ya no se puede seguir ignorando la venta y consumo visible de drogas, que rompe familias, destruye vidas y convierte a nuestros barrios en escenario de situaciones que ninguna ciudad debería de tolerar.
El grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa ha denunciat aquest cap de setmana en roda de premsa el dèficit de manteniment i seguretat de les piscines municipals. En aquest sentit, la coportaveu republicana, Sílvia Cassola, ha intercanviat impressions amb alguns usuaris sobre els aspectes millorables de l'equipament, que inclouen la necessitat de climatitzar el túnel cap als vestidors temporals a causa de l'incendi que va tenir lloc el passat any, també els robatoris recents i el tancament dels serveis durant els mesos d'estiu. A més de solucions que satisfacin les demandes veïnals, mentre acabi les obres, el grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa exigeix la programació del manteniment durant els mesos que no fa calor, així com la creació d'una piscina exterior pública a la zona sud de la ciutat.
Nosaltres portem mesos fent preguntes al ple, portem mesos fent preguntes escrites, hem fet inclús algunes reunions, i la sensació és que pel govern municipal això no és una prioritat, sinó que tots són pilotes fora, no? Tot és conseqüència de l'incendi, quan no és veritat. Hi ha moltes qüestions de manteniment i d'estructura que són des de fa molts anys, i que creiem que cal atendre-ho. Aquí passen milers d'usuaris al llarg de l'any, passa molta gent tots els dies de la setmana, hi ha moltes famílies que utilitzen aquest espai, hi ha moltes entitats que utilitzen aquest espai, i creiem que la ciutat mereix unes piscines municipals dignes, no unes piscines municipals que semblen doncs completament antiquades.
Ballar a favor de les famílies amb infants de l'espectre autista. Això és el que ha fet aquest cap de setmana la companyia Jove Ballet de Catalunya, el Teatre Joventut, amb un espectacle basat en la vida de l'artista mexicana Frida Kahlo, una de les figures més icòniques de l'art del segle XX.
Els moments clau de la trajectòria de Frida Kahlo, la infantesa, l'accident que va trencar el seu cos, la passió per la cultura tradicional del seu país, la relació sentimental amb el pintor Diego Rivera i, sobretot, la força de la seva obra artística, es van veure reflectits al muntatge Viva la vida. També es reivindicava la dansa com a expressió adient per a les persones de l'espectre autista, un trastorn que es caracteritza per la comunicació molt restringida i dificultats en la interacció social.
És una manera d'expressar de com els nens es poden comunicar sense parlar. Vull dir, la dansa és una manera que tothom utilitza, no? Tu, per exemple, vas a veure un espectacle de dansa i tu entens el que estan dient, encara que no parlen, no? I és una mica com els nostres nens actuen, els nens que no són verbals, amb l'autisme, doncs d'aquesta manera, no? Ells no poden parlar, però sí que es poden comunicar per gestos, amb sorolls.
La recaptació es destinarà al manteniment de les activitats de l'associació Autisme Héroes Sin Capa. Donar a conèixer el trastorn de l'espectre autista i sensibilitzar la ciutadania era un altre objectiu de l'espectacle de dansa de la companyia Ballet Jove de Catalunya, que es va posar en escena al Joventut gràcies a la col·laboració d'una empresa especialitzada en gestió de cooperatives d'habitatge.
Que no només parlant es pot comunicar, que les persones es comuniquen de moltes maneres. Nosaltres podrem veure l'expressió corporal de les persones, no? Quan una persona està trista no fa falta que ens digui que està trista, quan està emprenyada no fa falta que ens ho digui, la mirem i ho veiem. Doncs amb el ball és exactament el mateix. Nosaltres anem a veure un espectacle que fa una història sense parlar, i ho entenem tots, no? Que al final és el que volem.
L'associació sense ànim de lucre Héroes Sin Capa organitza tota mena d'activitats adreçades a la canalla de l'espectre autista i presta serveis especialitzats, com ara teràpia amb gossos. Ara com ara està preparant un calendari 2026 solidari, també per recaptar fons amb els quals finançar l'entitat.
Els mercats municipals de l'Hospitalet acullen una nova edició dels Vermuts Musicals, una activitat lúdica per a tots els públics amb degustacions i música en directe.
El Mercat de Santa Eulàlia ha celebrat aquest dissabte una jornada de vermuts musicals, una activitat lúdica per a tots els públics que se celebra la tardor des de fa més de 5 anys, organitzada per l'Ajuntament en col·laboració amb les associacions de paradistes dels mercats. Una iniciativa que té com a objectiu dinamitzar els espais i promoure el comerç local de qualitat a través de la gastronomia i la música en directe.
I per passar una estoneta bé, mentre es compra, que atraigui la gent, que vinguin gent nova, que estan en el barri i que no ens coneixen.
Els vermuts són una activitat més per potenciar els mercats.
Uneix més a la gent, a la clientela, sí, sí. Entre nosaltres pues, n'hi ha més confiança també. Molt bona. Estem, vamos, a tope. Increïble, molt bé, molt bé, molt contents. Per això cada vegada fem més coses, i més per entretenir els petits, la gent jove, que a tots.
Els 8 mercats municipals acullen aquesta activitat que combina la música en viu amb degustacions gratuïtes amb l'objectiu de dinamitzar l'espai i promocionar el comerç local i de qualitat.
Aquest divendres l'Hospitalet acull la tercera edició del Ball Festival, una experiència immersiva dedicada a la cultura digital jove i al talent emergent del sector tech de Catalunya. El festival uneix cultura digital, música i noves experiències immersives.
La Nau Urbain serà l'escenari aquest divendres de la tercera edició del Vibes, un festival que es consolida com a punt de trobada per a les persones interessades en el futur de la tecnologia, la música i les noves tendències creatives. Fins ara el festival ha tret a més de 1.600 assistents i enguany se n'esperen uns 1.000.
La cultura digital és com un concepte bastant abstracte i ambigu, llavors nosaltres el que hem volgut és definir 6 seccions, que és en les que centrem tots els projectes que venen al festival, que és Food Tech, Fashion Tech, Music Tech, Art Digital, Videojocs i Noves Tecnologies, que és com més tecnologies immersives.
Durant tot el dia s'han programat ponències, trobades entre empreses, entitats i jovent i presentació de projectes innovadors. Enguany se'n presenten un total de 32, entre ells la jornada SPAT, on diversos artistes reinterpreten les col·leccions d'equipaments culturals en llenguatge digital.
Hem contactat amb el Museu de l'Hospitalet, ens deixaran una peça i la podrem tenir allà in situ. És un medalló d'un cap de medusa, de fet és l'emblema del Museu de l'Hospitalet. Llavors reinterpretaran l'obra d'art i ho faran a través d'un audiovisual i tant l'Artús com la Lues tenen un perfil molt social, molt obert i molt participatiu i el que faran també serà convidar la gent perquè pugui aportar el seu punt de vista i reinterpretar conjuntament l'obra.
D'entre els projectes exposats també destaca la presentació del videojoc Painty de l'estudi Wheel of Games.
És un món completament a les fosques i el jugador serà una goteta de pintura que mentre es va movent doncs va pintant el mapa i tornant-li el color i la vida al món. Vas aconseguint habilitats, et vas trobant amb enemics.
El tram final del Vibes Festival serà més performàtica i comptarà amb música en directe, amb concerts i food trucks. Les entrades ja estan a la venda per 7,5 €.
L'Hospitalet ha viscut un cap de setmana ple de música amb la 15a edició del Festival Django, una cita consolidada dedicada al jazz manuix, l'estil de jazz d'arrels gitanes amb la guitarra com a protagonista. Els escenaris de l'Auditori Barrades i el Teatre Joventut han acollit concerts i activitats que han combinat el virtuosisme, la tradició i la modernitat.
El festival es va inaugurar divendres amb el concert de Matty Smith Quartet. La seva actuació va donar el tret de sortida a un cap de setmana marcat per la diversitat musical i l'esperit de descoberta. Dissabte la programació es va dedicar al jazz clàssic, la música dels Balcans i els ritmes africans, sense oblidar les noves generacions del jazz manouche, que aposten per una fusió entre tradició i innovació.
La guitarra és el gran protagonista de tot el festival, podríem dir. I ja sabem que la guitarra per nosaltres és un instrument superproper i estem parlant de, des del meu punt de vista, dels millors guitarristes de jazz de l'actualitat i si parlem de jazz manouche i d'aquest estil tan concret, de les referències absolutes de l'estil.
La cloenda va tenir lloc diumenge amb l'actuació de la Django Orquesta Academy, formada per alumnes i professors de l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts i amb la participació d'estudiants de l'ESMUC.
Sí que és veritat que aquest any hem fet una cosa que és tornar a la idea de que tot passi a l'Hospitalet. Jo crec que ja després de 15 anys tenim una massa de públic, una massa d'aficionats, una massa d'estudiants de l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts que estudien aquest estil, que fa que tota l'oferta i tota la gent que omple les sales pugui fer de la nostra ciutat. No?
Des del 2010, el Festival Django l'Hospitalet ret homenatge al llegat del guitarrista Django Reinhardt i s'ha consolidat com un espai de referència per a la difusió i la formació en el jazz manouche arreu de l'Estat.
Andrés, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Montse.
Comencem, com sempre, els esports parlant de l'OSPI i sembla que amb bona ratxa.
Està en ratxa. Són dues victòries consecutives i no només això, perquè també han vingut acompanyades de bon joc, de gols i de victòries. Contra el Manresa, 0-3 va guanyar el conjunt de Cristian Gómez amb aquests 3 gols que ara tot seguit veurem. Aquest primer de Flavio, que aconseguia el seu quart gol amb la samarreta del Centre d'Esports Hospitalet, minut 20 de partit. S'avançava ja l'OSPI. A minut 30, Adri García anotava el 0-2, el resultat amb el qual s'arribava al descans, i ja quan el partit estava tocant el seu final, estem parlant del minut 80, a falta de 2 minuts pel final del partit, arribava el definitiu 0-3, marcat per Carlos Martínez. Amb aquest resultat, són 20 punts els que suma l'OSPI, a només un se situa del primer lloc, que continua ocupant el Badalona.
Veníamos sabiendo lo que habían hecho el sábado nuestros rivales más directos y sabíamos que, bueno, aquí también jugábamos contra un rival directo que está en playoff y que teníamos que ganar sí o sí. Y bueno, al final hemos podido conseguir la victoria por 3-0. Hemos cerrado portería, que era una de las cosas que necesitábamos.
I repassem ara la tercera FEP i els seus dos representants. Comencem pel que va guanyar, pel Sandà Sebe l'Hospitalet, que es va imposar de forma contundent i clara al Ciutat d'Inca. Un resultat escàndol, de fet, 77-113. Va ser millor, molt millor, el conjunt d'Òscar Navarro, que d'aquesta forma es consolida a la part alta. Destacar, com no, els 10 triples de 13 intents de Màxim Esteban, que sens dubte va ser el millor jugador d'aquesta victòria molt contundent del Sevilla Hospitalet a la pista del Ciutat d'Inca. 77-113, l'Hospi és tercer en aquesta tercera FEP al grup CA. A l'altre grup, en el CB, malauradament, el camí és oposat. El Tecla Sala va caure contra el Mollet, tot i que va jugar un bon partit l'equip de Cristian Gómez. Va caure 79-88 davant d'un dels equips que segurament té més qualitat de tota la categoria, el Mollet de l'hospitalenc Josep Maria Marça. Bon partit del Tecla Sala, va estar sempre dins de l'enfrontament, però finalment va caure per 79-88. Per tant, el conjunt de Cristian Gómez continua a la part baixa de la classificació.
I nosaltres els hi podíem fer mal, no? Si intentàvem jugar ràpid, amb molta intensitat. Durant molts moments jo crec que ho hem fet molt bé. El que passa és que bueno, nosaltres també al final hem arribat molt cansats, va de pressionar tota la pista, tot el partit, amb dos contra uns. Ells també pues, tenen molt nivell. Al final les nostres accions dolentes ells les penalitzaven molt bé.
I divendres va ser un dia gran per a l'esport de la ciutat amb la celebració de la Nit de l'Esport, un acte que, com sempre, premia esportistes i equips de la temporada, en aquest cas, temporada 2024-2025. Fins a un centenar d'esportistes i equips van tenir el seu guardó pels èxits assolits a la 2024-2025, aquest guardó, a més, que commemorava el centenari de la ciutat de l'Hospitalet. Les mencions especials, com sempre, el moment més important, a Ricardo Olmos, 14 anys de delegat de l'Hospitalet d'Esport, a Salva Cabezas, 25 anys al Centre d'Esport l'Hospitalet, i a Joan Ramon Patón, 42 anys al servei del Club Bàsquet l'Hospitalet. Van ser les tres mencions especials d'aquesta Nit de l'Esport 2025.
Primer, donar les gràcies al jurat per creure que jo mereixia aquest premi. Sé que són molts anys, ens coneixem molt, però clar, curiós o no, quan m'ho van comentar ara fa tres setmanetes, em vaig quedar una miqueta en xoc, clar, no t'ho esperes.
Moltes gràcies de tot cor a l'Ajuntament, al consistori, a totes les entitats esportives i a totes les persones que mantenen viva la flama de l'esport a la nostra ciutat. Visca l'esport! Visca l'Hospitalet.
No voldria acabar sense agrair el suport a tothom que ha participat amb mi durant aquests anys, companyes i companys directius, entrenadors, jugadores i jugadors, patrocinadors, àrea d'esports. Tots vosaltres, juntament amb les vostres famílies, feu que tot això sigui possible.
I acabem els esports amb una excel·lent notícia. L'Hospitalet Pioners tornarà a la final de la Copa d'Espanya de futbol americà 12 anys després. I ho fa després d'haver superat de forma contundent, de forma molt clara, els Mallorca Voltors 34-0 a la semifinal disputada aquest dissabte al Complex Esportiu Municipal l'Hospitalet Nord. Gran partit del conjunt de Víctor Martín, molt sòlids en defensa, també amb molta fluïdesa en atac i finalment victòria, com deia, molt contundent, 34-0, que fa que l'Hospitalet Pioners jugui la final de la Copa d'Espanya. Prevista pel pròxim dissabte 22 de novembre, també es disputarà al Complex Esportiu Municipal l'Hospitalet Nord.
Ha salido muy bien. Para ser el primer partido siempre vas con mucha... Miedo no es la palabra, pero con ese feeling de es lo primero, la primer parte es la pretemporada, ¿no? El primer partido así que jugamos contra un rival, estamos implantando una nueva filosofía y a ver cómo funciona, ¿no? Y la verdad que se nos ha puesto todo muy bien desde el principio del partido.
Doncs, Andrés, tot això i més, com sempre, cada dilluns a l'Elea Can Joc aquesta tarda. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies, Montse.
I després de la informació esportiva ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs a les notícies més destacades d'aquesta jornada. En el marc de la campanya de prevenció de consum d'alcohol, el Servei de Salut de l'Ajuntament de l'Hospitalet porta a la ciutat l'exposició itinerant Dona la volta a l'alcohol, una iniciativa de la Diputació de Barcelona que promou la reflexió crítica sobre els riscos associats al consum d'alcohol en l'adolescència. La Biblioteca Humana de l'Hospitalet ha celebrat aquest cap de setmana la seva tercera edició, una iniciativa comunitària que convida a llegir persones en lloc de llibres i a descobrir històries que transformen la mirada. Divendres arriba a l'Hospitalet una nova edició del Vibes, una experiència immersiva dedicada a les cultures digital jove i al talent emergent del sector tech a Catalunya. I això és tot. Per més informació podem consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.